aquesta música que sona et porta fins al Coneix Món, el programa que et convida a viatjar pel planeta a través del turisme just. Ja saps que aquest estiu estem donant la volta al món i ho fem amb l'experiència de les organitzacions no lucratives i dels seus viatgers que ens expliquen una altra manera d'apropar-nos a la realitat dels pobles de la Terra. Anem amb l'equipatge lleuger i amb els 5 sentits ben desperts, descobrint i aprenent l'aventura del turisme responsable. Com sempre, ens pots escoltar a l'FM, per la TDT, per internet, a rtv.es/radio4 i al portal coneixmon.org, on hi trobaràs també els àudios i els àlbums de fotos d'aquest viatge. Som l'equip de Com Soc Comunicació Social, amb Adrià Bruc a la producció, Clara Calvet a la recerca cultural, qui us parla, Irene Desumvila, i amb el suport tècnic de Jordi Costa. Comencem una nova aventura i avui saludem a la nostra companya Clara. Bona tarda.
Bona tarda, Irene.
Cap on marxem avui?
Doncs ho haureu d'endevinar. Ja tinc preparada la pista musical i jo crec que serà més o menys fàcil. Si més no, el continent crec que segur que l'encertareu.
Aviam, quin misteri. Va, a veure com sona. Doncs pel ritme, per l'idioma, teníem força pistes, però a quin país ens referim?
Avui marxem cap a Colòmbia, a l'Amèrica del Sud, i per descobrir-ho hem escoltat a Totó la Momposina, cantant colombiana de música folklòrica.
Exacte, avui marxem fins a Colòmbia i marxem de la mà de la IAP, International Action for Peace. Parlarem amb Laura Lorenzi, membre de l'entitat, i amb Elena López, una de les seves voluntàries. Com sempre, ens podeu seguir al Twitter @coneixmon i podeu comentar el programa amb el hashtag coneixmoncolòmbia. També a facebook.com/coneixmon, on com cada setmana et farem la pregunta de la setmana. I la d'avui és: quin és el vostre cantant preferit colombià? N'hi ha de molt coneguts i avui al Coneixmon hem preferit posar-te música més tradicional, però de cantants coneguts, com us deia, doncs n'hi ha molts. Quin és el vostre preferit? Entre tots els que contesteu la pregunta sortejarem un lot de regals, que avui la IAP ens ha portat un regal fantàstic, objectes d'artesania típics de Colòmbia i el llibre de la periodista Ana Basanta, El Con de los Andes, que relata les experiències, tres experiències, les seves, de treball solidari a Colòmbia, Perú i Equador. I nosaltres, abans de marxar fins a Colòmbia, com sempre, li fem una radiografia al país amb el nostre company Adrià. Estat.
República de Colòmbia.
President actual.
Juan Manuel Santos Calderón.
Capital.
Bogotà.
Llengua oficial.
Castellà.
Situació geogràfica.
S'ubica a l'extrem nord-occidental d'Amèrica del Sud. Fa frontera amb Panamà, Venezuela, Brasil, Perú i Equador. És l'únic país de Sud-amèrica amb costes tant al Pacífic com a l'Atlàntic.
Superfície.
1.141.748 quilòmetres quadrats.
Quin clima hi fa?
Tropical.
Població?
Uns 46 milions i mig d'habitants.
Religió?
La majoritària és la catòlica.
Economia?
La moneda és el peso colombiano. L'economia es basa en les exportacions de petroli i carbó i en un important sector serveis.
Índex de desenvolupament humà?
La trobem en la posició 91 de 186.
I si me'n vaig a Colòmbia, què he de saber?
Doncs que la gent es tracta de vostè entre família, amics i fins i tot amb la parella.
Donem ja la benvinguda a l'entitat que avui ens acompanya, Laura Lorenzi, membre de la IAP. Bona tarda, Laura.
Bona tarda, Irene.
Què és la IAP?
IAP, International Action for Peace, és una organització d'acompanyament internacional que treballa en Colòmbia. Como sabemos, en Colombia hay un conflicto armado, existe un conflicto armado desde hace más de 50 años y hay muchas personas que viven en situación de guerra. Nosotros, a partir de esta realidad, hemos decidido organizarnos y llevar personas para realizar acompañamiento internacional en zonas de conflicto. En el específico, trabajamos con organizaciones campesinas que viven en zonas muy alejadas del país, donde hay muchas violaciones de derechos humanos. Nuestra labor en el específico se trata de realizar, por un lado, la presencia física en terreno con voluntarios y voluntarias que van hasta Colombia, están un determinado tiempo, que puede variar, puede ser de pocos días o hasta de varios meses, y observar un poco que no se realicen violaciones de derechos humanos por los diferentes actores armados que hay en el país. También hacemos incidencia política, hacemos todo un trabajo pues de reuniones con las diferentes instituciones, tanto colombianas que internacionales, para dar a conocer lo que vemos en Colombia, las eventuales violaciones, y, cosa muy importante, tratamos de hacer sensibilización aquí en Cataluña, en el Estado español, pero también en Europa, de las actividades que realizamos en Colombia.
Per tant, es una organización que neix a Colombia.
La organización nace en Cataluña, pero en acuerdo con organizaciones colombianas. Es decir, nace de un conocimiento previo que teníamos de diferentes organizaciones campesinas que nos han manifestado esa problemática y la necesidad del acompañamiento internacional como un mecanismo de defensa y de protección para ellas. Pero la sede, una de las sedes, está aquí en Barcelona.
¿Y quién es el mecanismo? Es decir, estas organizaciones que están allá a Colombia, com s'apropen fins la IAP? Són elles que us contacten amb vosaltres? Vosaltres, de quina manera funciona?
Sí, digamos que las organizaciones con las cuales IAP trabaja llevan mucho tiempo, son reconocidas en Colombia por su trabajo organizativo, y IAP, desafortunadamente, tenemos que decirlo, recibe muchas peticiones de acompañamiento internacional. Nosotros tenemos que escoger y enfocarnos en determinadas regiones del país y en determinados procesos organizativos. Es decir, que no tenemos la capacidad de acompañar a todas las organizaciones que nos pidan acompañamiento internacional.
¿Y este acompañamiento en qué consiste exactamente? Me hablabas también de la difusión, de que habláis con gente de, bueno, organizaciones de allí, pero yo, si me apuntara como voluntaria para hacer algo así, ¿en qué consistiría?
Sí, digamos que si tú fueses una de las personas interesadas, primero que todo tendrás que pasar un proceso de selección y sobre todo de formación antes de ir a Colombia. El trabajo que hacemos es muy específico, es algo que nosotros desde Europa difícilmente podemos imaginar, con lo cual hay que prepararse y estudiar mucho antes de ir a Colombia.
Porque estamos hablando de una zona en conflicto. Y me imagino que, no sé si los voluntarios deberán tener alguna formación previa o experiencia en otros tipos de voluntariado parecido.
Sí, seguramente nosotros proporcionamos una formación. La experiencia previa no es algo vinculante, pero evidentemente es bienvenida. Tú ten en cuenta que una de las principales actividades que los voluntarios y las voluntarias realizan en terreno es la interlocución con las Fuerzas Armadas, con lo cual se requiere un conocimiento bastante amplio del derecho internacional humanitario, de la legislación colombiana y de cuáles son las violaciones que se suelen perpetrar en el contexto colombiano. Así que nosotros damos toda esta información a las personas antes de que viajen. Una vez llegadas a terreno, ahí tenemos apartamentos, tenemos una oficina, hay un equipo que recibe a las personas voluntarias y las distribuye en diferentes equipos de trabajo que van y pasan determinados días con organizaciones campesinas. Ahí, por un lado, realizan interlocución, como decía, con la fuerza pública, cuando antes de realizar los acompañamientos y durante los acompañamientos si ven algún tipo de infracción al derecho humanitario, y también hacen presencia en la comunidad para generar un ambiente de protección en las comunidades mismas.
O sea que encuentran un interlocutor en vosotros, ¿no?
No se encuentran un interlocutor en nosotros, pero más que un interlocutor, se genera un sentimiento de confianza y de seguridad en zonas donde desafortunadamente la presencia del Estado siempre ha sido de tipo bastante represivo. Es decir, que las personas viven en muchas ocasiones sentimientos de inseguridad en las zonas donde están viviendo.
¿Y de quina manera garantiu també la seguretat dels voluntaris? Perquè també hi ha un cert risc, imagino, no?
Seguramente. Esa es una de las partes más importantes que tratamos de cuidar. y es a través de la incidencia política, de las reuniones que nosotros hacemos y de la red de apoyo que tenemos tanto en Colombia, pero sobre todo en el exterior. Es decir, que personas con cargos políticos, diputados del Parlamento catalán, eurodiputados, conocen nuestra labor, la respaldan y están listos para intervenir en el caso de que se presente algún inconveniente con nuestros voluntarios o con personas que nosotros acompañamos.
¿Os habéis encontrado con organizaciones que no quieran vuestra ayuda? A lo mejor, digo yo, no lo sé, pero que no quieran observadores internacionales, pregunto.
De momento no, porque nosotros trabajamos a petición de las organizaciones campesinas. Es decir, nosotros no ofrecemos nuestras labores, sino que son ellas mismas que nos buscan y piden poder recibir acompañamiento internacional.
Y aparte de este acompañamiento internacional, ¿de qué modo se puede también colaborar con la IAP?
Sí, hay muchas formas para poder colaborar. Primero que todo, pues un poco ya conocer la realidad colombiana, ayudar a difundirla es una forma para poder colaborar. Aquí en Cataluña, en la ciudad de Barcelona, tenemos un grupo de IAP que se reúne y realiza diferentes actividades de traducción, de difusión, de sensibilización, cosas muy prácticas como puede ser la traducción de un artículo o ayudarnos cuando montamos una charla, una proyección de un vídeo, realizar vídeos mismos. Hay diferentes formas para colaborar con la organización.
¿Y tú con tu experiencia crees que es visible aquí el conflicto colombiano o crees que la opinión pública que tenemos aquí del conflicto concuerda con la realidad de allí?
Desafortunadamente, la visión que dan los medios de comunicación acerca del conflicto colombiano es una visión en muchos casos matizadas, muy sesgadas, que solamente muestra una parte de Colombia. Es decir, que las comunidades campesinas, las personas que sufren, digamos, los efectos de la guerra, en muchos casos son bastante invisibilizadas. Y especialmente en los últimos años se tiende a dar una visión del país como si estuviese en una época o en una etapa de posconflicto, dando a conocer que tratando de hacer calar la imagen de que el conflicto ya ha acabado y de que los problemas de Colombia se han solucionado, cosa que en base a nuestra opinión no es absolutamente cierta. Seguramente falta dar más visibilidad a lo que está ocurriendo y sobre todo a las luchas, a los nuevos modelos que también las organizaciones colombianas están proponiendo.
Por desgracia, y digo por desgracia, ya me entiendes, habrá que seguir con la labor de la IAP.
Desafortunadamente, temo que tendremos trabajo por mucho tiempo.
Muchas gracias, Laura.
Dicen que es vino tinto, pero es un rojo uva, mi carrito, es un último modelo. Él siempre anda conmigo donde quiera, voy, mi carrito, porque él es mi compañero.
Ese carrito. Tornem a saludar a la Clara. Hola, Clara.
Hola, Irene, què tal?
Què ens portes avui de la cultura de Colòmbia?
Avui portem literatura. Literatura amb Gabriel José de la Concòrdia García Márquez. Gabriel García Márquez, més conegut, nascut a Aracataca el 6 de març del 1927. Conegut escriptor, novel·lista, quantista, guionista i periodista, que va ser Premi Nobel de Literatura el 1982. Va ser famós per ser escriptor i també per la seva postura política una miqueta, perquè hi va comportar, per exemple, una certa amistat amb el líder cubà Fidel Castro i en algunes ocasions una mica de controvèrsia al món literari i polític.
I García Márquez va estudiar algo relacionat amb les lletres?
Doncs va estudiar dret, de fet. Al principi de la seva vida va viure amb els seus avis durant uns quants anys, després va estudiar dret en part perquè el pare volia que estudiés dret, tot i que ell ja tenia molt clar que el que li agradava era l'escriptura. Llavors ja de seguida va posar a treballar-se com a reporter i com a periodista i no va acabar els seus estudis superiors, però tot i així algunes universitats, per exemple a Columbia, de Nova York, li han atorgat un honoris causa en lletres. Repassem doncs algunes obres de Gabriel García Márquez. Per exemple, va escriure El amor en los tiempos del cólera, Crónica de una muerte anunciada, i la seva obra més famosa, Cien años de soledad, publicada en primera ocasió, perquè s'ha publicat moltes vegades, a Buenos Aires el 1967. És una història que narra la història de la família Buendía durant 7 generacions, situada al poble fictici de Macondo, entre la meitat del segle XIX i del segle XX. I els temes que surten sobretot són la soledat, la realitat i la ficció.
Una obra... Una obra imprescindible que va portar molt a la literatura.
Va portar molt i ja des del primer moment, perquè quan es va publicar per primer cop va tenir un èxit espectacular. En van fer la primera tirada, va tenir 8.000 exemplars que es van esgotar només en 15 dies. La segona tirada van ser de 10.000 exemplars i molt ràpidament també es van esgotar. I res, en 3 anys, per exemple, ja havia venut més de 500.000 de còpies. Actualment es calcula que se n'han venut uns 30 milions d'exemplars en gairebé, atenció, 40 idiomes en què s'ha traduït. De fet, ha estat una de les obres més traduïdes i llegides en espanyol. I una curiositat, s'ha traduït també a l'esperanto, precisament per un traductor espanyol. I de fet, si per exemple viatgem als Estats Units, és una de les poques novel·les que podem trobar representatives de la literatura hispànica.
Però no només va ser un èxit per part dels lectors.
No, exacte, no només va tenir el reconeixement dels lectors, sinó també ha tingut el reconeixement d'intel·lectuals, d'altres escriptors, de personatges cultes que l'han elogiat. Per exemple, Pablo Neruda, el famós escriptor i poeta xilè, va dir que és el Quijote de nuestro tiempo. En conjunt forma part de la cultura popular llatinoamericana i en què ja ha creat, diríem, referències constants, ha fet que hi hagi referències constants a Macondo, el poble fictici on dèiem que té lloc la novel·la. Ha estat considerada, doncs, l'obra mestra de la literatura hispanoamericana universal i en diferents reculls de l'obra més, els millors 100 novel·listes, els millors 100 llibres del segle XX, els millors llibres de tots els temps, fins i tot, doncs, ha estat inclosa aquest 100 anys de soledat.
Moltes gràcies, Clara.
Fins aviat.
Doncs ara saludem a la nostra convidada, l'Helena López. Bona tarda, Helena.
Hola, bones.
Tu vas viatjar a Colòmbia de la mà de la IAP. Per què vas fer aquest voluntariat? I et pregunto també si tenies experiència abans o va ser alguna cosa així nova.
Doncs
vas anar
no,
de pet i al conflicte?
Veritat, o sigui, vaig anar de pet i m'hi vaig quedar. És a dir, va ser el 2005, o sigui que ja fa uns un parell d'anys. Jo tenia 22 en aquell moment, just m'havia llicenciat en Ciències Polítiques, o sigui que tenia una mica de background i, o sigui, ganes, era, bueno, em sentia un animal polític. I en aquest sentit, doncs, estava cercant a una experiència diferent. Latinoamèrica era com el continent que m'apassionava, l'havia estudiat, rellegit i estava cercant possibilitats d'anar-hi que no fos un viatge de turisme d'aquests que és, bueno, habituals, no?, de motxileo, sinó volia fer alguna cosa.
Volies conèixer la realitat in situ i la realitat d'una manera propera.
Sí, de primera mà. I llavors em vaig estar com informant, vaig estar mirant perquè aquí es porta molt el tema de les brigades solidàries i tot això, però quan mirava les diferents opcions m'adonava que totes em donava la impressió que era més anar allà i estar en una família sense acabar de fer res. I llavors quan vaig veure aquesta possibilitat de fer acompanyament polític, acompanyament internacional, veus, és que el polític se'm cola tot arreu, tu. Acompanyament internacional, comunitats, em va semblar molt interessant perquè sabia que hi havia altres organitzacions així de més renom, més establertes, tipus PBI, que sí que ho feien, però d'una forma més professional i que no agafaven gent sense experiència com jo. En canvi, IAP sí que m'ho brindava, no? O sigui, m'estava obrint les portes d'alguna forma a fer una espècie d'activitat de la que no tenia experiència perquè tenia moltes ganes. No? Llavors, jo era conscient, sabia que a Colòmbia hi havia un conflicte, sabia que no era precisament el país que els encantaria als meus pares, no? Que els digués, escolta, me'n vaig a passar l'estiu allà, però, per altra banda, doncs, m'atreia molt.
Perquè, de fet, dius, me'n vaig a passar l'estiu allà, però quants dies o quant de
Clar,
temps va ser?
Jo, en el meu cas, hi vaig anar un mes. O sigui, vam sortir una colla, em sembla que vam ser 8 catalans que vam sortir aquell estiu. De fet, vam ser els primers voluntaris d'IAP. Això jo crec que també té certa gràcia que estigui avui aquí. I per tots, veníem tots de diferents disciplines, vull dir que ens vam formar un grup bastant heterogènic, o sigui, alguns eren educadors, sociòlegs, o sigui, molta gent de ciències socials, això sí. Però ja et dic, o sigui, totes amb diferents motivacions per anar-hi. I quina era la pregunta que m'havies fet? És que ja m'estava anant per...
Quant de temps hi va ser?
Ah, sí, vam estar tots un mes, entre un mes i 6 setmanes. O sigui, va ser com el primer aterratge així de catalans allà, que vaig ser un primer contacte, una primera presa de contacte, en el sentit de que sí, pots fer coses, però tampoc no massa, no? Perquè una mica, com deia la Laura abans que estava explicant, s'ha professionalitzat IAP, llavors amb tota la formació que et donen aquí, jo crec que l'interessant és que l'acompanyament es fa durant més temps, però per altra banda, per nosaltres, com a primera empresa de contacte va estar bé, perquè vas allà i te n'adones que la teva feina serveix alguna cosa.
Uh-huh.
A quina... t'explico. No, gràcies.
No, i tant, explica el que vulguis.
És que m'enrotllo molt, tu.
Veig que vas tirant. No, et volia preguntar a quina zona vas anar.
Doncs... en aquell moment IAP estava present al Magdalena Medio, sobretot, i llavors és allà on aterrava, no? A Barranca Bermeja, i des d'allà jo vaig estar a Puerto Matilde, que és un petit poble que no coneix ningú, que està allà al Magdalena Medio, que és una zona de conflicte. Bueno, hi havia presència militar i també hi havia presència de grups armats. Jo vaig estar allà, bàsicament estacionada un parell de setmanes, i llavors puntualment se'm va demanar un acompanyament més cap al nord. Em vaig anar cap al nord este antioqueño, que és un altre departament de Colòmbia, amb una marxa en concret. Però hi havia diferents tipus d'acompanyaments. O sigui, com el que fem és acompanyar tant a organitzacions com als líders de les organitzacions, és una mica en funció de les seves necessitats que els voluntaris o es queden estacionats al poble, donant una mica de garantia a tota la comunitat, o si no, doncs acompanyen a viatges, no?, els líders quan es mouen en la zona.
I em comentades que havies estudiat polítiques, que estaves molt interessada en el tema de Colòmbia i tot això. El fet de ser-hi allà en persona va canviar la teva visió del conflicte?
No és que la canviés, és que la va ampliar, no? O sigui, de saber només el que llegies allà ho vius de primera mà i en primera pell. I, de fet, sí que he de dir que compartíem amb els voluntaris al principi una espècie de, potser de por, no?, perquè te'n vas cap a lo desconegut i sempre els mitjans acaben o distorsionen una mica la realitat. Quan estàs aquí t'imagines una cosa i quan estàs allà és totalment diferent.
Sí. I els colombians, què t'explicaven? Quina és la seva visió del futur del país?
A veure, és gent que està molt acostumada, malauradament, a viure la violència com una cosa del dia a dia, no? Cosa que aquí no tenim tan present. Llavors, nosaltres, les persones que ens van acollir, perquè vivíem a casa seva, per tant, seguíem el seu dia a dia, la seva quotidianitat, i teníem la sort de compartir, com allà, doncs, no hi havia electricitat, a les nits el que fas és xerrar, cosa que aquí s'ha perdut molt. Llavors ens explicaven les seves històries, les seves vivències, molta gent que tenia un passat polític, que havia militat en partits que havien desaparegut, que havien estat amenaçats, gent que havia estat implicada, activistes, o sigui, hi havia de tot, eh? Teníem també camperols que simplement doncs, volien viure la seva vida. A veure, el futur... Clar, una mica d'optimisme sempre hi és. El que passa que quan jo crec que una societat ha viscut i ha patit tanta violència d'una forma tan persistent, no? I potser li deu una guerra de baixa intensitat, però és que no és tan baixa intensitat perquè hi ha hagut morts i desaparicions i tortures i amenaces constants i repetitives. Clar, ara s'ha iniciat un procés de pau. Vull dir, esperem que la cosa tiri endavant, però... Bueno,
Veurem com evoluciona la cosa. En fi, ara ets membre de la IAP ja, i dir-te que moltes gràcies, Helena, per haver compartit la teva experiència.
A tu, per haver-nos convidat.
I fins aquí el Coneix Món d'avui, i tornem la setmana vinent, i avui marxem amb una cançó del cantautor Rafael Godoy que es diu Soy Colombiano. Gràcies per ser-hi.
De mis valles y el anís de mis montañas. No me dé trago extranjero que es caro y no sabe a bueno, y porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo. Esos que llegan al alma, cantos que a mí me arrullaban cuando apenas decía mamá. Lo demás era bonito, pero el corazón no salta como cuando a mí me cantan una canción colombiana. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria. Thank you. borracha, a perladita y morena, o una rubia de ojos claros, de suave piel montañera. Muchachas, música y trago, de la sierra o de mi llano, ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano.